Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julbe. Aquesta hora té lloc a Badalona la reunió entre Ajuntament i Generalitat per avaluar la situació dels immobles del carrer del Canigó. Tot plegat, recordem-ho, després que la setmana passada s'esfondrés un bloc provocant 3 morts i durant les darreres hores s'hagin desallotjat de manera preventiva més veïns d'altres immobles. Ahir, de fet, alguns veïns van poder entrar a casa seva només per recollir pertinences i només hi podran tornar de manera definitiva quan s'hagin fet les obres per reforçar l'estructura. Per tant, n'estarem molt pendents d'aquesta reunió entre l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat. I nova jornada molt complicada a la xarxa de Rodalies de Catalunya. A aquesta hora hi ha retards de fins a 20 minuts de mitjana a la línia R3, tot plegat per una avaria al seu pas per l'estació de les Franqueses del Vallès. Això és el Vallès Oriental. Tècnics de DIF treballen in situ per resoldre aquesta incidència i per això es demana als usuaris programar tots els viatges amb antelació i informar-se també a través de tots els canals de comunicació oficials i d'atenció al client. Més qüestions. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha defensat que la proposta del seu partit per als pressupostos d'aquest any conté tant mesures que són properes als drets com d'altres que són més properes a les esquerres.
Jo crec que és un partit que intenta trobar l'equilibri entre totes les persones que en formen part i, per tant, hi ha mesures que poden estar més a prop d'aquestes dretes i hi ha mesures que poden estar més properes a les esquerres. I, per tant, amb aquesta combinació treballa Junts per Catalunya des de l'inici, aplegant tota aquella gent que se sent a gust sota aquest paraigua.
Mònica Sales ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. El decàleg de 100 propostes que van entregar el govern també n'hi havia, com crear algunes d'una unitat dels Mossos per combatre les ocupacions o reduir l'IRPF a les rendes més baixes. I en plan internacional, les autoritats denuncien la mort de fins a 3 pacients de l'Hospital Nasser arran dels talls de llum i oxigen a les instal·lacions. Durant les darreres setmanes, les ONGs i entitats que actuen sobre el terreny alerten que la situació a Gaza és insostenible. Qui també denuncia la situació crítica que es viu a la zona és Metges Sense Fronteres. És Mila Font, delegada de l'organització a Catalunya, en declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
És molt, molt difícil continuar allà, no? Per exemple, ella deia que havia escrit els noms dels seus fills i de tota la seva família en les cames i en els braços dels xiquets, perquè si ja és un bombardeig i passarà, perquè sabiguera qui són, no?
Metges Sense Fronteres té desplegat sobre el terreny més d'un centenar de col·laboradors. Font explica que la intenció de l'organització és continuar treballant, però que tenen moltes dificultats dins els hospitals. Les 11:03, cop d'ull a l'actualitat esportiva. Comencem amb una notícia d'última hora, Pol Corredoira.
Doncs sí, la selecció espanyola femenina ha guanyat la medalla de bronze al Mundial de Waterpolo de Doha. Les de Miki Oka s'han imposat en un final d'infart al partit del tercer i quart lloc contra Grècia. Amb 9-9 al marcador i a 2 segons pel final, les gregues han perdut la possessió i Elena Ruiz, des de casa seva i sense portera, ha fet el gol que ha donat la medalla a les espanyoles. La selecció, recordem, venia de perdre les semifinals amb Itàlia, una selecció italiana que disputarà la gran final contra Croàcia. Parlem de bàsquet perquè avui comença l'All-Stars als Estats Units, el cap de setmana de les estrelles que culminarà diumenge amb el gran partit, un match que torna al format original est contra oest amb dos capitans, LeBron James i Giannis Antetokounmpo. Avui hi haurà el match de les joves promeses amb Pau Gasol com a entrenador d'un dels dos equips, el Team Pau, i demà la nit de concursos on hi veurem una novetat. Stephen Curry s'enfrontarà a Sabrina Ionescu de l'NBA femenina en un duel inèdit a la història de la competició. L'All-Star Weekend se celebra a Indianapolis, concretament a la pista dels Indiana Pacers. I parlem de futbol sala, perquè demà és el dia. Sergio Lozano tornarà a trepitjar el Palau Blaugrana vestit com a jugador del Barça després de 10 mesos de lesió. S'ha fet 4 lesions greus al mateix genoll, 3 de les quals han estat trencaments dels lligaments encreuats, però Lozano té la determinació de tornar-ho a intentar i de retirar-se quan ell vulgui i com a jugador, no en una camilla, ho explicava a les xarxes socials del club.
El doctor me dijo que si fuese yo que no volvería a jugar, que me arriesgaba a tener secuelas importantes, incluso poder quedar cojo, no llevar una vida normal. Sea lo que me arriesgo, mi determinación dice que quiero seguir haciéndolo y que quiero exponer lo que tenga que pasar por seguir disfrutando.
El Barça de futbol sala juga demà a 16:45 de la tarda contra el Noia al Palau Blaugrana.
Doncs amb el Barça acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Radio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Aquesta incitació sobrenatural no pot ser per mal, ni pot ser per bé, si és per mal. Per què em provoca augurant-me èxits?
Ja està, sé el que t'han promès. I ara pots sentir tot el futur en aquest precís instant.
Amor.
El poder i el domini de la sobirania absoluta.
Allò que ella ha perdut, el noble Macbeth, ho ha guanyat.
Entreu a la cambra i us destruirà la vista. No em demaneu que parli. Mireu i, si podeu, parleu vosaltres mateixos.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Ha arribat al Teatre Lliure l'adaptació de Pau Carrió, del meu pare, un dels relats més foscos de la dramatúrgia, Macbeth. I així és el Macbeth al lliure, fosc, amb més ombres que clars, amb la nitidesa visual dels ulls del mateix rei d'Escòcia i amb un elenc de teatre amb majúscules. Tan punyent com contingut, el Macbeth de Carrió ens porta directament i sense matisos a les pors, les obsessions, la cruesa i la maldat humana, a mirar-nos cap endins i preguntar-nos fins on estaríem disposats a arribar per la nostra pròpia ambició. Ernest Villegas, Laia Marull, Júlia Trullol, Alba Pujol i Mar Ulldemolins destaquen per aquesta obscuritat portada a escena, mentre que Mohan Amasyan, Joan Amargós, Pep Cruz, Pol López, Omar Rodríguez hi posen la tènua llum necessària per, malgrat tot, albirar un destí d'esperança. L'aposta és arriscada, el transportar Shakespeare a una gairebé guerra mundial amb penombres del passat i un escenari amplíssim que no queda gens buit per la mediocritat humana d'un Macbeth i una Lady Macbeth meravellosos. El punt just, necessari i esfereïdor del pur estil Maquiavel. Un text recitat amb precisió on la poètica dona pas al terrible esdevenir dels temps perquè també potser, i només potser, demà i demà i demà, de dia en dia avança miserablement a petits passos fins a l'última síl·laba dels registres del temps, on els nostres ahirs han mostrat els beneïts del camí de la pols i de la mort. I per parlar-ne de tot plegat, Marc Rodríguez, Alba Pujol, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do quin Macbeth heu portat al Teatre Lliure i déu-n'hi-do el que dona de parlar-ne. Com esteu després de les dues primeres representacions?
Bé.
Bé, bé, bé.
Contents d'haver-hi arribat.
Sí.
De que hagi sigut una bona estrena. I amb ganes de rodar-ho fins finals de març, quasi bé.
Sí, sí.
Heu notat la pressió de fer un Shakespeare, i no només un Shakespeare, sinó un Macbeth, i no només un Macbeth, sinó un elenc d'actors i actrius que és descomunal?
Bueno, pressió era més gust i sort, però pressió... No, hem jugat molt, i, per exemple, sí que... en el meu cas, quan proposen fer una de les bruixes, que són uns personatges que són molt llaminers i són molt llaminers, i que s'han fet moltes versions i hi ha moltes maneres d'encarar-los, llavors era divertit pensar a veure quines eren les propostes i com ens en sortiríem nosaltres i quina seria la proposta, perquè és veritat que quan vas veient diferents versions o des de pel·lícules o teatres que vas veient, marquen una mica el to de com les vols dibuixar. I llavors, doncs, molt divertit fer-ho.
Amb què es trobaran els espectadors quan vinguin a veure aquest Macbeth?
Amb una proposta gran, no? Amb un component estètic molt, molt guapo. i on veuran la sala del teatre, jo era una de les millors sales de Barcelona, per no dir la millor, la Flàvia Puigcerbé, que llueix a tope, i amb un grup de gent que anem tots allà, tots a una, per...
Sí, sí, s'ha allargat l'escenari, oi?
Sí, 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 està a nivell de... La primera fila està a nivell de terra, llavors s'empalma amb la boca. És una passada, és una passada.
A veure, les solucions escèniques que s'han trobat amb l'artefacte escenogràfic és com a vegades pensar, és com operístic, no? És com molt magnànim, és molt, i molt impactant. No vull fer cap spoiler, perquè
no,
hi ha com alguna cosa... No, clar, sí, perquè... Sí, sí, sí. Però la gent, les dues funcions, tres, ara que n'hem fet en públic, hi ha moments que, que colpeix molt el que visualment sí. passa i acompanya una mica la història. És molt impactant. Nosaltres, de fet, sí. quan vam baixar de sala d'assaig a la sala i anàvem veient aquests trucs o això que anirà passant, era bastant espectacular.
I trobaran un grup d'actors fent un esforç a tope, però em sembla que resol de Shakespeare és la paraula. Però a la vegada en aquesta obra es parlen d'uns instints molt foscos, no? Com cuides la paraula, però com a l'hora has de tenir l'estímul, no? I el motor i el track interior per poder tirar allò, no? I no som anglesos, a més, som d'aquí. Llavors jo crec que ho hem aconseguit. S'han exigit molt, cadascú s'ha exigit molt, i hi ha una responsabilitat molt, molt forta per part de tots, i crec que sí que s'ha aconseguit, sí? De donar veritat, no? Però a la vegada fer sonar els versos de Shakespeare.
Ho deies, Alba, eh? Jo sortia l'altre dia d'allà de l'estrena de Macbeth al Teatre Lliure i es té un cert component operístic. Jo vaig sortir d'allà i la primera frase que vaig dir és he estat al Liceu.
Oi? Veus? Sí, sí. Jo et dic, els primers passes que ens podíem anar escapant perquè no els fèiem seguits i anaves veient les escenes dels companys, deies, ostres...
Això m'agrada molt, perquè l'altre dia per i ja estic traient xarxes socials, per Instagram, Ernest Villegas publicava unes fotografies, i em farà molta ràbia de no recordar-me el nom, d'una fotògrafa...
La Sílvia Poc?
Ah, exacte, gràcies. Que s'ha fet unes fotografies meravelloses,
gràcies.
Amb un text meravellós que posa alguna cosa així com és que ells no s'hi veuen, i per tant és meravellós... ensenyar-los-hi les fotografies...
Total.
Clar.
Sí. Això no? Va ser increïble. Quan ens van arribar
quan,
les
quan
fotos...
Quan us heu vist, què heu sentit?
Jo no sabia el que la gent veia amb les bruixes a l'arbre. No ho imaginaves. Ho intueixes des de l'altra part, però, clar, aquesta sí que no te la pots... Mira, tu, això sempre passa. Quan una obra t'agrada molt, clar, dius, mira, una que no veuré si et toca fer-la.
I ja està molt bé no reconèixer-te, no? Vull dir, no podem tenir una visió externa si estem fent la nostra feina, no? I sempre hi ha la temptació de tenir un punt de control amb el text que tenim entre mans. I és molt guai dir, ai, mira... No em sabia que fotia aquesta ara, no sabia que d'això, i a més no sabia el context, no? Tot i que és un espai buit, però en canvi les llums, no? L'espai i tot, realment estàs recollit a dintre. Hi ha moments que hi ha una quantitat de fum, també, a vegades que no veus el públic, i encara gairebé a moments 100, 360 graus, no? Com si estiguessis dins un espai, dins un bosc, dins una gran sala, i no hi hagués tot un front que t'està mirant, no?
Que... Més, és com bonic que l'obra parla de la foscor, no? Com molt bé deies, és l'obra més fosca de Shakespeare perquè no paren de dir que no hi ha llum. I realment és... Anem vestits de negre, amb l'escenografia, el vestuari meravellós de la Sílvia de Aranyó, que és preciós, a sobre d'una escenografia d'un espai escènic del Sebastià Brossa, que és negre, la feina que ha tingut el Raimon Rius per fer aquestes llums precioses, tènues, que il·luminen el que han d'il·luminar, però des d'aquesta penombra, però que és un negre sobre negre, en realitat. I això és com també molt agafar l'essència de Macbeth.
Ara us pregunto per la resta de l'elenc, etcètera, etcètera, eh? Però com ha estat treballar al costat d'Ernest Villegas?
Doncs és un superlíder de companyia, la veritat, o sigui, perquè s'enfronta amb un paperàs i ell porta, més a més, porta aquesta espècie de, com de road movie, no? Travessa, perquè és una aventura que li passa i ostres, doncs vas veient... Bueno, és divertit perquè al final quan estàs fent teatre acabes fent com una espècie de constel·lació familiar i tu tens el teu personatge i vas com jugant des del teu personatge. Clar, en el meu cas m'ho he passat pipa perquè l'he anat tornant boig.
Té l'energia i la força per fer-ho i... Trobo que, és que Macbeth trobo que és molt difícil, perquè veus els versos, tota la quantitat de text que ha de dir, i la poca reflexió que pot tenir a moments, no? Perquè dius, perquè si no, si es dona un temps no arribaria a fer tot el que fa, no? I s'ha de ser molt valent. Ara jo que porto ja molts anys amb això, el veig i dic, del respecte absolut per ell. A part de que tampoc era una cosa que ell tingués pensat de fer de fa molt temps i que se l'hagués treballant. Hi ha uns plaços de temps que, bueno, vam tenir el canvi, no? El nostre amic Julio va entrar, sí. I llavors se li va proposar i s'ha de ser molt valent. Ha de tenir molt coratge.
A més, o sigui, és que és un personatge... Ell, com els primers dies que feien passes seguits, que era molt divertit, deia, és que jo entro a escena i ja no tinc temps de pensar. M'ha d'anar sortint tot com una font, saps? En plan, no hi ha moments d'actor, de dir, a veure, un moment, paro, repasso...
No, sí. Mira, em quedo amb aquests dos titulars, eh? Valent i líder. Ernest Villegas, bon dia.
Ei. Hola, bon dia.
Ets un valent i ets un líder.
Ai, sí, no, és que... Ai, mira, estic emocionat perquè me'ls estimo molt, aquest parell que tens aquí, i m'agrada molt que tinguin això que diuen... això, ja. Bé, un valent suposo que sí que ho soc. Però com tots, per agafar aquest carro tan gros, no?, que és el Macbeth, com el Pau, que és algú que s'ho planteja i diu, jo vull ser un Macbeth a la vida, dius, hòstia, no, i pues venga. I nada terrible, no?
Ernest, què s'ha de tenir per fer un bon Macbeth?
Què s'ha de tenir? Segurament algo que tenim nosaltres, això fugint de la concreció del personatge en concret, que és, crec, una bona companyia, que crec que és la que és excel·lent, uns ulls que mirin molt bé, que en aquest cas han sigut els del Pau, tot això que acompanya el Pau, que és un equip meravellós, des del Raimon a la Sílvia de l'Anyó, a l'equip del Lliure, que li posa tot en safata per regenerar una mica aquest somni d'estar ficat, això que deia el Marc, dintre d'aquest espai, que tens la sensació que no en sortiràs mai més, perquè hi ha fum, arbres, llits que pugen, baixen, coses, no? I jo crec que el que s'ha de tenir és això, s'ha de tenir les idees molt clares, i crec que el Pau, no, si m'equivoco, companys, m'ho dieu, però crec que d'entrada ell ja, el primer dia de lectura, tenia molt clar què és el que volia fer, des d'on ho volia fer, com ho volia explicar... I ens demanava la pausa i no aquesta pressa, que a mi a vegades em costa molt confiar. A vegades vols anar més ràpid, no? I penses, moment, vés a poc a poc, perquè sí que és veritat que diu moltes coses, aquest text, com un gran clàssic, és que ressonen moltes coses. Hi ha moltes animalades de les que diu que penses, hòstia, al cap i a la fi és condició humana, no ens hem mogut tant, per no dir que no ens hem mogut gens, no? I... No sé, això, crec que s'ha de tenir tot això, i el Pau crec que ho tenia, té un equipasso en tots els sentits.
Ernest, abans li preguntava tant al Marc com a l'Alba, com et sents el primer dia que trepitges aquest escenari i sembla, més que un escenari, sembla l'escenari del Gran Teatre del Liceu, això?
Sí, home, collonit, clar, collonit, sortirà, i dius, vinga, clar, no, i a més, clar, nosaltres ja sabem que aquests grans espais, quan baixes... apareixen mil coses, apareix la tècnica, apareix tot allò que surt, és a dir, surt del refugi de la sala d'assaig, d'alguna manera. Hi ha un impàs estrany, el voler sortir de la sala d'assaig, dius, ja en tinc prou, vull escenari, llavors baixes i veus la dimensió de tot plegat, però, per altra banda, és d'aquestes grandeses tan addictives, no?, que crec que ens passa als actors, que nosaltres volem un teatre així, volem un teatre, a més com la Fabià Puigcerver del Lliure, que a més per mi està posada a la grada d'una manera que és meravellosa, que és fer teatre, el primer espectador està al mateix pla on s'explica la història, al mateix pla que nosaltres, no? I tot allò s'enfila, i jo crec que genera una grandesa en la magnitud de la història que expliquem.
Deixa'm preguntar-te com t'arriba a tu aquest paper, perquè ara ens ho recordava en Marc, recordem que era un paper que en principi anava per Julio Manrique, fins que s'anuncia que Julio Manrique és director del Teatre Lliure, i l'agafes tu.
Sí, jo, com vaig dir el dia de la roda de premsa, tenia les entrades per les trens.
Doncs em sembla que me les vaig quedar jo.
A la meva funció, a la funció dels companys, que estimo tant, i escolta, després m'ho fot un vinet amb ells, però no, es va girar la truiteta cap a bé. No, això, òbviament, neix d'això que has dit tu, no? És a dir, el Julio feia aquest muntatge com a actor, i se li planteja, bueno, apareix l'opció de que ell es converteixi en el director del Teatre Lliure, i crec que això passa un divendres, i el dilluns a mi em truca el Pau Carrió, em deixen això, i dic, deixa'm seure amb mi mateix una persona, a veure com com ho plantejant, perquè jo havia deixat una altra cosa de teatre. Tenia una cosa de teatre que l'havia deixat, estava fent tele i tot, i pensava, ui, va, que no... És una gran contradicció, eh? També és com el personatge que diré ara. És... Havia pensat, ei, que vull anar un palet més tranqui. Pam, Macbeth, saps? I apareix això, la trucada del Pau, i al cap de 10 minuts em truca el Julio i em diu, què, Dille, com ho veus? I, pues, venga. Home, sí, fa il·lusió. Jo crec que, no, és Macbeth, a la vida és com si tens uns, què, 25, entre 25 i 30 anys i algú et diu, vols fer el Hamlet? I penses, hòstia, crec que... No sé, les ambicions molt ben col·locades, però jo ho soc amb la voluntat de voler treballar molt, però penso, jo tinc ganes de dir aquestes paraules, crec que com a actors, no? I quan tens els teus 47 com els meus i dius, escolta, vols fer un Macbeth? Et passa això? I que el Julio m'hi vegi, que m'hi vegi el Pau, doncs sí, és un tren que tens ganes d'agafar, és així.
Deixa'm fer-te dues preguntes més. La primera és... com t'hi has trobat treballant, igual que els hi preguntava en Marc i a l'Alba, treballant amb Ernest Villegas, i després els hi preguntaré per la resta de l'elenc, però clar, tu tens una relació molt estreta sobre l'escenari amb Laia Marull, que déu-n'hi-do.
Sí, també, clar, també és una sort, és a dir, excepte algun cas concret de la companyia que els coneixíem però no havíem treballat, tenir la sort que tens la sensació que estàs envoltat de gent que t'estimes, és collonut i és una manera de treballar més fàcil. Clar, amb Laia Marull, què passa? Que ens estimem molt, i havíem fet la Hedda Gabler, amics, hem compartit com amb molts, com amb el Marc, com amb l'Alba, com amb el Xavi Ricard, amb la Margot també hem treballat, amb el Pol, hem compartit coses més enllà de la feina. Llavors, això fa que tot sigui més fàcil. Sí que és veritat que en aquest cas... demana... No sé, jo venia com molt concentrat als assajos. I estàs molt concentrat fent el que has de fer, saps? I era una mica aquest el procés. Jo sabia que arribaria el moment de poder-ho disfrutar i de compartir-ho amb tots ells, que me'ls estimo. I amb la Laia és així, ens coneixem i riem molt. El primer dia que ens van fer com unes lectures prèvies de trobar-nos amb tota la companyia, una miqueta, que el Pau ens va plantejar, ei, ens veiem un parell de dies i parlem una mica d'aquests dos bitxos, clar, amb la Laia dèiem, no ens podem pixar de riure aquí, Laia, eh? Aquí no, riure no podem, perquè, no sé, tenim aquesta bona connexió com per poder-nos agafar fort la mà per explicar aquest conte tots junts, no?
I per últim, Ernest, què ha de significar Macbeth en ple segle XXI?
Què ha de significar?
Sí.
Clar, ara m'estàs petant el cervell. I no. Clar, diu moltes coses. És un tio que diu, estic cansat de la llum del sol, si el món s'enfonsés, seria un consol. És algú que diu, si poguéssiu analitzar l'orina d'aquesta terra, trobar-ne la malaltia i purgar-la fins a tornar-li la seva salut, aplaudiria fins que el mateix eco s'aplaudís a si mateix. Clar, penses, hòstia puta, no? Tenim un món de merda, no? És un tio que té afany de poder i el poder corromp. És un... Clar, és que a mi em ressona tot. Penses... Tot, vigila amb el que desitges, saps? Vigila de què desconfies. És així. Vull dir, és una persona que ha pres unes decisions a la vida, o pren unes decisions a la vida, que fa que ho visqui tot des de la por. I a mi una de les coses que em ressona més d'aquesta peça és que la por és el bloqueig de la vida, no? I dius, hòstia, ens afartem molt. Hem de viure. Mare. Una cosa que tens clar a la vida és que no pots viure amb por, i aquest tio acaba vivint amb por, acaba matant el seu millor amic, acaba dubtant de qualsevol cosa que l'envolta, acaba quedant-se sol en un món de merda. Llavors, no, hola, què tal? És una obra molt, molt dark, jo trobo que és molt dark, i és un gustasso, plantar-te allà, i vas descobrint coses, vull dir que portem tres funcions en públic, i vas trobant aquell gust de dir, mola molt, dir-li a una sala de 600 persones, dius, el món és una merda, i si fem les coses en punts quedarem sols. Ja està.
Absolutament. Ernest, aquesta nit funció, eh?
Aquesta nit funció, sí, com uns valents, clar.
Doncs vinga, va, una abraçada i molta força, que vagi molt bé. Ernest Villegas, moltíssimes gràcies.
I a l'Alba, i molt bé.
Fins ara.
Adéu, adéu.
Adéu.
Mira, li feia la pregunta a l'Ernest i l'Alba feia... Ha! Alba, què és Macbeth del segle XXI?
Per mi, des de les bruixes, per mi és... per mi Macbeth és tenir molt de compte amb no ser literal amb les coses que llegeixes o et diuen, no? Perquè les bruixes no diuen cap mentida. És ell que s'agafa la primera lectura d'aquest oracle que elles li llencen. Mm. I ell jo crec que no sap llegir metafòricament el que li estan dient, no? En plan, ningú un escut de mare i ja, doncs, ja està cap, per tant. I dius, bueno, hi ha un segon truc, hi ha una segona línia. Llavors, podria ser, no sé, que per mi al segle... Bueno, en les èpoques de les que estem, al segle XXI, les xarxes socials podrien ser les bruixes.
Wow.
Hi ha molta... Jo crec que avui en dia, jo mirava l'altre dia els meus... Bueno, em comparava amb una amiga, miràvem els reels que ens arriba cada una, no?, l'algoritme. Mm-hmm. I m'adonava que al meu hi havia com molta pseudoteràpia de coach molt bàsica i molt literal. En plan, no hi ha metàfora, la gent no parla amb metàfores. No, ja estem... A mi em fa por que anem cap a un lloc amb menys poesia, amb menys gruix de paraules i, per tant, menys gruix de pensament. I potser les bruixes plantegen que hi ha segones i terceres lectures i que les paraules són la punta d'un iceberg carregat de significat. Bueno, estem fent un Shakespeare, ja és això, no? Però el propi Shakespeare podria ser per mi un bruixot en el sentit... Un bon bruixot, eh?
De fet, per això us ho pregunto, eh? Perquè normalment sí. Es diu això de que Shakespeare continua sent vigent, que ho és absolutament, però vull saber el per què. Per què és vigent Shakespeare a dia d'avui, també, Marc?
Perquè explica molt bé, que abans no quedem, no?, que és la paraula, però és que en paraules explica molt bé els sentiments, les sensacions, els estats... Aquests estats estranys que com a persona tu et poden turmentar, els explica molt bé. I aquí parla de la por i la por a perdre coses que encara no tens, com si aquestes coses fossin les que et donaran la plenitud d'alguna cosa. No poder observar la bellesa de les coses, el que deia ella, no?, de la poesia. I al final te'n dones compte que viure, doncs, és complicat, però és molt més... simple o senzill, no? L'estar bé, sí. Depèn d'altres coses. I és això, sí, sí, sí.
També ell posa un mirall, no?, Shakespeare, m'atreviria a dir, en plan, que són, a vegades són... Tothom, tots dintre tenim pensaments políticament incorrectes, no?, les nostres pors, els nostres desitjos, no?, però és una cosa que tu has d'anar controlant, treballant, explicant. Vull dir, és necessari que hi hagi tragèdies, drames, comèdies, ficció, no?, que pugui treure aquest món interior que tots tenim a dintre, no?, i que vull dir, seria una fal·làcia dir, doncs, jo no seré mai més ambiciosa ni gelosa ni, no?, o sigui, són coses que a mi em poden anar passant i les he d'anar coneixent i les he d'anar dominant. Llavors ell, clar, Shakespeare té com un coneixement de la natura humana que és un mirall, o sigui, que és impossible, jo crec que és impossible, sí. Que ningú vagi a... que algú surti dient no m'ha ressonat res. És impossible en qualsevol de les seves obres, i això és magnífic.
Sí. Et dona, a més, el punt de pausa, no?, a vegades et sents d'una manera, he d'actuar ràpid per canviar allò, no? Sí. Mm-hmm. Pues la pròpia pausa que et dona el teatre, no?, i la poesia, això, és potser un lloc on emmirallar-te, on veure que a tu també et passen aquelles coses, i dir, vale, pues calma, primer de tot, què he de fer? Passar-hi. Passar-hi, em passa això, pues em passa. Li passa a altra gent, no? Perquè un senyor de fa 5 segles va escriure, ja ho va escriure i ho va explicar molt bé.
Mm-hmm.
I sobretot no veure competidors, sinó veure aliats, còmplices en els altres, no? No algú que et pot prendre alguna cosa. No amenaces. Ell veu fantasmes.
Mm-hmm. Clar. No és el dolent. Tu no vas a veure Macbeth i és dolent. Tu empatitzes. Si és que a mi quan...
Que és el pitjor.
Tens tendresa en moments de dir, però mira com l'has cagat. O sigui, és que no t'has donat ni un moment de pensar, no? També hi ha aquesta cosa molt del segle XXI, de l'acceleració. És una peça que comença i és un no parar. Hi ha pocs moments de... Un moment. No, tot passa de seguida.
No, no, esteu allà dues hores i deu, em sembla, clar, dues hores i vint, aprox.
Sí, sí.
Ella es deixa portar, no?, i, sense, i es deixa portar només per la pulsió, no?, de, per la pulsió d'ambició, però de desig, d'un desig que ell tenia dintre, cada cop s'està fent real, no?, sí. I també és una cosa que ens passa molt ara, no?, que tenim pocs temps de...
És, a més, és divertit, és curiós, perquè quan li passa alguna cosa, no?, se li planteja un panorama, no?, un escenari, el tio ja comença, vale, si faig això em passarà això, però si faig això, això... Dius, no, per què hi ha dues opcions?
Clar,
perquè hi ha, però hi ha matisos, perquè funcionem, no?, així, no? De cop i volta és de, vale, em passa això. Clar, 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 si vaig aquí, perdo aquí. Ens plantegem uns dilemes a vegades que no són tals, no?
I voler-ho controlar tot, no? Dius, sí, 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 el tenir el control, i és impossible controlar-ho tot. Ja està, sempre passarà un accident. Sempre passarà... O sigui, de fet, l'evolució parteix d'accidents. Hem arribat aquí perquè som un accident, no? Llavors també hi ha aquesta cosa del freak control, que no, de dir, vale, però si m'han dit això i em carrego a tothom, saps? Perquè hi ha un punt que dius, home, tio, no, t'estàs passant, saps? Però, bueno...
Hi ha una cosa que... que us volia preguntar sí o sí. De fet, quan entrava a l'estudi, a micròfon tancat, us deia, em veu flipar, i de fet em veu flipar tant que tornaré a veure-la. I n'estic segur que tornaré a veure-la, i com que és Shakespeare, i com que ho feu tan bé, tornaré a veure altres matisos, tornaré a pensar altres coses quan la vegi, tornaré a sortir amb altres reflexions. A vosaltres us passa mentre la feu?
I tant.
Sí.
Que és un constant...
Sí, perquè a més, el guapo és que a mesura que la vas fent ja és un, et quedes amb un vers que no t'havies quedat, no? I tens els teus, sí, preferits, que tu ja els, no, la teva ment ja t'escolta, però de cop encens un o entens una situació i dius, ostres, que és molt bo. O sigui, és molt bo estar minat de moments, de grans micromoments. Llavors això és molt gustós de fer, molt gustós de fer i d'escoltar.
A més, si quan tens diversos actors en l'escena, a més, i ho sé, perquè aquí som molt exigents tots, cadascú es munta la seva línia mental, com mira, no? Després una cosa obres la boca i dius els versos, però sempre t'estàs preparant i estàs amb el cap connectat. És a dir, que si tornes a repetir la funció, és molt divertit anar mirant els altres, saps? Anar canviant la vista, perquè trobaràs coses molt xules, interessants, històries paral·leles.
Marc, t'ho plantejava abans, també. Deixa'm-ho plantejar-t'ho en directe. La gent està molt acostumada a veure't en comèdia. El Polònia ara farà 18 anys. Fa molt de temps que ja hi surts.
Sí. També fa 25 que em dedico al teatre, eh?
I els que anem
porto 40
sovint...
i pico...
Deixa'm-ho dir a la inversa. Els que anem sovint al teatre, sí, si és veritat que t'hem vist en papers més dramàtics.
Bueno, dramàtics o... Sí.
O no, eh?
I a vegades, comèdies de gent que patia molt, no? I per sort he tingut directors que m'han posat en un lloc de dir aquí no farem cap pallassada, sinó anirem amb gent que li va la vida amb les coses tal, i les històries l'atropellen. I a vegades ens fa riure, a vegades ens comou.
Està molt bé, perquè arran del Polònia, mira, parlant de sí, pors amb Macbeth, etcètera, un podria tenir la por de... Hòstia, ja m'han encasellat. I no?
No ho sé. És que amb l'edat també penses que tampoc no penso en què han fet els altres amb mi encasellar. Bueno, encasellar, no? Vol dir que és l'altre que t'encasella tu.
Sí, sí, sí.
Jo no hi puc fer res amb això. Vull dir, no ho sé, no m'ho plantejo, saps? A moments...
Millor.
A moments... No, a moments, òbviament, sí que ho penses. Però llavors dius, però aquest pensament no és productiu. I llavors t'ho passarà. Però tampoc el que vull no és agafar un paper. A vegades, quan faig una comèdia, el que no vull fer és agafar el paper i dir què pot fer el paper per mi, i llavors voler ensenyar una altra cara.
No,
no. Espero que el director m'agafi de la mà i em fiar-se al seu criteri. Si el criteri a vegades doncs és més difús, intentes tu arribar on no arriba ell, però bueno, però sí, m'agradaria, què ens agradaria fer? De tot, però sobretot que algú que et guiï i t'hi porti. No és fer per fer, no? I fer comèdia m'agrada molt, també.
Shakespeare estarà 5 setmanes al Teatre Lliure de Montjuïc. Aneu-la a veure. Les entrades ja comencen a volar.
Sí, hem prorrogat i tot perquè volava.
Ja heu prorrogat,
Em sembla que a partir de quin dia ens ho han dit...
Ara s'acaba el 23.
No, mira, però vull dir, quin dia les venen, que ens ho han dit.
Ah, les noves.
Però bueno,
hem avançat
un... La quin dia acabàvem? El 17?
I ara... Acabàveu el 17.
Pues
de fet, jo tenia apuntat 18. El 17.
És que va ser ahir que van dir que
estan
venent...
Val.
El 18-19 no hi ha funció, és a dir, ja dilluns no hi ha funció, però dimarts següent tampoc hi ha funció, però a partir del 20 fins al dissabte d'aquella setmana...
Hi ha quatre funcions més.
Quatre funcions més.
Que bé, que bé.
Sí.
I després?
Després què?
Això girarà?
No.
Ai, jo no sé, aquí.
No. No, jo diria que no.
És que d'aquí,
és que com,
diria
com que no. Tu ho has vist.
Sí, sí.
Ja, és dir que és impossible.
Sí, sí, sí.
Però no sé. Molt,
no, sé. Però no, com no vagi la faràndula...
No, em sembla que no.
No ens van dir res.
Jo, no. Em sembla que no.
Potser hi ha una sorpresa, però que si nosaltres sabíem,
no. No, em sembla que no. No
pregunto des de la sorpresa, eh? Pregunto des del total desconeixement.
A més, no és una cosa de que se sàpiga o no se sàpiga, és que em sembla que no està plantejant. Els actors, quan ens fan les propostes, ens diuen que serà de tal dia, no es farà gira. Jo diria que no es fa gira, això. Que vinguin.
Deixeu-me que us pregunti per projectes personals, va. Marc, amb què estàs?
Doncs mira, el dilluns ens posem a assajar als matins una funció, una comèdia molt divertida que ha escrit la Susana Garachana, que és actriu, pel Teatre Goya, que l'estrenarem pues, just quan acabem el Macbeth, pues, al cap d'una setmana i mitja, ja fem prèvies, dirigida pel Xavi Ricard, que també surt a Macbeth d'actor, amb el David Mercè, l'Edu Buch i el Jordi Rico.
I que això es dirà?
El favor.
El favor, eh?
El favor.
Hosti, jo no sé com podeu, ara. Dilluns comencem assajos.
Moltes ganes.
Uau.
Sí.
Alba.
Jo, un cop s'acabi Macbeth, tinc dues coses a l'aire que no puc dir. I... Però molt petites.
No pots dir res de res?
Res de res. I res, i ja està. I esperar que... Bueno, justament ara quan marxem vaig a fer una reunió per generar jo alguna cosa, que tampoc puc dir, però... Fill, és que si no m'ho agafaré. Ja, jo que sóc bruixa, ja. Ara mateix.
Sí,
o sigui, me'n cuido molt.
També és veritat.
I, per tant, res, també realment esperant a veure si apareix alguna cosa, si surt alguna cosa, o si genero alguna
cosa. Poques vegades us ho demano, sisplau, els oients, però sisplau, aneu a veure aquest Macbeth, perquè de veritat que flipareu, així de clar, així de dur. Marc Rodríguez, Alba Pujol, moltíssimes gràcies.
Moltes per gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21, a 2:15 de la tarda, al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó, dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Bueno, de cinema o de... de lo que se tercie. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
El pitjor intro m'han fet en la història, no? No, de cinema o de
l'altre... Expertíssim periodista en el món de la gran pantalla i el setè art.
Per
Víctor
fi,
Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bon dia.
Sobretot bona tarda.
Sí,
no m'arriben ni a les
12.
No, jo arribo els divendres que...
Vinc jo i et reanimo.
Ara.
Com ha de ser? Com estàs?
Bé, home.
Bé.
Després d'aquesta... Tu has vist Macbeth, el llibre, ja o no?
No. He vist moltes versions cinematogràfiques.
Clar.
L'última dels Coen.
Sí, senyor.
Em va fascinar a mi. I em va fascinar perquè
té... Escoen és la que és en blanc i negre, diguem-ne?
Sí.
Sí, eh?
Que té aquesta perspectiva teatral. Llavors, mantenir la teatralitat de les obres de Shakespeare, encara que s'adaptin al cinema, em sembla importantíssim, perquè és aquells ingredients que diem a vegades del teatre...
Mira, jo abans dels
que
Coen...
Que funcionen millor amb el cinema, també.
Absolutament. Abans dels Coen pensava que això només ho podia fer, portar aquesta teatralitat al cinema, pensava que només ho podia fer el grandíssim Kenneth Branagh.
Ja... Sí que és veritat que ara se n'ha anat per los cerros de Úbeda.
Sí, no, ara està fent altres coses.
I està fent més literatura popular, sí, com el Poirot i tot això, però sí que és veritat que ell té adaptacions de Shakespeare molt bona. També t'haig de dir que el Macbeth, per exemple, del Michael Fassbender, és el millor cinematogràficament parlant, allò de posar en escena, però és el més fluix, crec, a l'hora d'adaptar el text.
Estic molt d'acord.
Perquè el dels Coen és el text íntegre.
Sí.
No l'original, anglès, no. Siglo tal, però sí en la versió moderna. I a mi
sí.
És que és fascinant.
És bèstia.
Em tens el Washington, eh?
Sí, sí.
És que és
heavy.
És heavy.
Comencem pel tema, per la cançó?
Sí.
Va.
A veure si l'endevines.
Això regressa al futur, no?
Ah...
Però què ha passat aquí? Puc dir el que t'he dit? No ho diré. No
què?
Diré.
Què m'has dit?
No m'has escoltat, eh? Que diies els cascos.
Una mica sí.
Però com em portes, això?
Però és que a vegades vaig calibrant. Però
quina calibració...
No, perquè volia posar més cap a...
De merdes, aquesta. Ja m'ho he dit, és que no podia no dir-ho.
Bueno, la qüestió és...
Que és preciosa, aquesta.
Hi ha vegades, quan et poso cançons que són... Obvíssimes.
Clar, obvíssimes, ja està.
Tu comences a fer
sí.
Voltes en un pal i sí, no, sí. Doncs a vegades vaig calibrant. On estem? Pues aquí les han devinat a la primera. Fantàstic. Gaudim-ne una mica, en el meu silenci. Faria jo ara és...
Rafa Sanahuja ara mateix...
Regressar al passado per canviar la cançó i intentar guanyar-te. Sí.
Rafa Sanahuja ara mateix ens està escoltant, que està eufòric, donant salts per tota la redacció.
Quina és millor, la 1 o la 2?
Uau, espera't. La 2 és la de l'Oest?
No, aquesta és la 3.
La 3, perquè per mi és la pitjor. La 2.
Estic completament d'acord. Tot i que les millors escenes estan a la 1.
Segurament.
Com a peli, la millor és la 2.
Segurament.
Perquè vas a un costat i a l'altre.
Mira com el Padrí, no?
Sí, però el Padrí no té millors escenes, també. No em convenceràs mai. Mai.
Mai de que la millor és la 2, eh?
No. La millor és la 2.
Ah.
I les millors escenes estan a la 2. Per molt que a la 1 hi hagi escenes molt bones.
Val.
Ja farem un temàtic a Padrino.
Si us plau, eh?
Però catedràtic, eh, jo?
Vinga.
Ja n'hi ha prou.
Ja està.
Ja n'hi ha prou.
Ha arribat la rateta sàvia.
Ja n'hi ha prou de reivindicar la 1 com la millor de la trilogia.
No, però jo defenso la 2,
sí,
eh?
Sí, però venim a fer càtedra. Perquè és
val.
Terme general.
Val.
A l'igual que tu, ets un dels defensors que la 3 és molt fluixa.
Sí, jo dic que la 3 és molt fluixa.
Sí. L'àlbora d'esquena, suposo.
Uau! Jo... Quants anys fa que es va rodar la tercera del Padrino?
La tercera és del 90.
La tercera és del 90,
Jo tenia menys 5 anys, per dada.
Menys 5 anys. Perfecte. Jo en tenia...
Tu també, no? Tu tenies...
4 o 5 en
menys,
tenia.
Menys 3.
No, 4 o 5.
Ah.
90, no, m'has dit? Sí. Soc del 86.
Mhm.
5 anyets. Si és del 90, tants anys després, el 2014, jo segueixo sense entendre què hi fa Andy García en aquesta pel·lícula.
Donar-te una lliçó.
Sí. Va! Fora d'aquí, ja.
Donar-te una lliçó i
una lliçó.
Mentre es va a cavall,
sí.
Vestit de policia.
Sí. No he vist una persona que li quedi tan malament un cas de policia. Com en diuen.
No és veritat, perquè no recordes Loca Acadèmia de Policia.
És veritat.
Però que giri amb una pistola i faci Zaza.
Sí.
Pel·lícula pagadíssima, ja.
Val.
Quin és el problema? El nou muntatge que va fer...
Havia de sortir Coppola. La filla de Coppola?
Bueno.
No, és que, clar...
Com a actriu és dolenta.
Puc demostrar...
Com a directora és molt bona.
No, com a directora és molt
Almenys
bona.
Almenys vam demostrar que...
Estic molt d'acord.
Les dots interpretatives...
No acabarien de ser el seu fort.
Si a tu i a mi ens posen ara mateix a fer això que estem fent a la tele, potser dirien que tornin a la ràdio.
Que ens ho proposin.
Bueno.
Saps el que et vull dir?
Bueno.
És qüestió de provar les coses.
Play 2 tenim ja.
Va, no? També és veritat. Va, un dia farem Padrino, abans però... Xatxareta?
Has vist, sí, és un breu apunt perquè a més ha sortit avui, després de que ahir es celebrés la roda de premsa del nou jurat del Festival de Berlín,
sí,
on hi ha representació catalana.
Sí, senyor.
Amb Albert Serra.
Sí, senyor.
Que, bueno, quina gran representació, eh? Sí, és que tinc una opinió personal...
Albert Serra, genera sempre o molt favorables o
cinematogràficament, pot ser un geni, i llavors, dins dels genis, entra l'arc aquest de que fan pedrades o coses, obres mestres.
Mm.
Llavors, normalment, Albert Serra fa més pedrades que obres mestres, però l'acceptem artísticament. El que passa que ell, a l'hora de parlar, es creu que és un infant terrible dels anys 60 a França, i l'únic és un senyor amb ulleres. I llavors... Li ha tornat a rebotar l'entrevista que va fer a RAC1 fa 2 anys.
Jo reconec que és la persona... No sé si és la persona, però és de les persones, seguríssim, en què una entrevista m'ha costat més,
sí,
de portar.
És el que menys suporto jo, segurament dels grans noms de la indústria catalana, però com a personatge. No estic entrant a valorar cap part de la seva base artística, perquè crec que és bona.
Amb aquesta gent sempre tinc el dubte. Em passa, per exemple, amb Albert Pla. Albert Serra, jo no sé si és així.
Sí, segur.
O estic parlant amb un personatge.
Vamos, segur.
Em diuen que sí que és així.
El problema ha estat que l'entrevista que va fer fa 2 anys, sí, a RAC1, va valorar de manera no negativa, ho direm així,
sí,
les figures de Donald Trump i Vladimir Putin,
clar, és que
li semblava molt interessant.
Es fica molt jardins.
Llavors... Se'n va al Festival de Berlín, on hi ha molts periodistes que llegeixen molta hemeroteca,
sí,
li han preguntat sobre això,
sí,
i li ha rebotat a la cara. Llavors, s'ha començat com a excusar, i no sé què, i no sé quantes... Si tu ets tan infant terrible, tu arribes demà...
No t'excuses.
Tu arribes ahir i dius, sí, sí, són interessantíssims.
Clar.
Per fer alguna pel·li, fer alguna cosa així.
Molt d'acord.
Si tu vas... No, escolteu-vos l'entrevista de 2 hores, hi ha molt context, i no sé quantes...
Ja està,
no,
ja
jo no entro aquí, jo no sé què... Molt bé, Albert Serra. Em fan terrible, però només a caseta. Quan estàs a Berlín, ja et salta una altra cosa. És el problema de fer aquest tipus de valoracions. També et dic que és el problema de... Festival de Berlín, tu sabies el que compraves.
Xema.
Llavors, a partir d'aquí, si ja tens, presentes al jurat i tens una polèmica política o geopolítica sobre la taula,
doncs sí, sí,
ves-te plantejant com anirà la cosa. A partir d'aquí... Saltem a les estrenes, perquè avui vinc calentito, eh?
Ahir, sí?
Sí.
Doncs va, primera.
Som-hi amb la primera.
Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo.
Vengo para ayudarle, ¿vale?
Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo.
¡Crisis!
Hasta que un momento...
Madame Web.
Vinga.
Que arriba als cinemes avui, se suposa... que és, literalment, l'estrena de la setmana, perquè hi havia certa expectativa,
sí,
per diversos ingredients. Primer, perquè tornem a entrar en l'ecosistema superherois,
uh-huh,
tornem a entrar a l'ecosistema Marvel, llavors això ja genera un
i
públic
femení
fent cua, i després enfocar-ho des dels personatges femenins, és a dir, des de la Spider-Woman,
sí,
que aquí ja entrem amb les coses aquestes dels còmics, i hi han 2 o 3. I un personatge central, que és el de la Dakota Johnson,
uh-huh,
que és la Madame Web, entre cometes, que genera, mai millor dit, com una espècie de taranyina, sí, entre tots els personatges. Què passa? Tots aquests ingredients se suposava que havia de ser l'estrena de la setmana.
Mm-hmm.
Per mi és... Se suposa que hauria de ser de les pel·lícules que mai a la vida haurien hagut de veure la llum del dia.
Uau.
Això per començar. I et diré per què. Madame Web és la definició absoluta de la decadència més podrida del gènere dels superherois. Que és ningú... Mira, cap mena de filtre,
mm,
pel qual aquest guió passa nivells de qualitat. Hi ha coses que no s'entenen.
És random, eh?
I en una,
tot el que passa?
Bueno, és voler barrejar moltes coses a la vegada amb una producció relativament gran, perquè és la 20, però que no acaba de ser el bagatge del Marvel Studios i de Disney,
mm,
és a dir, la part bona de Marvel, aquesta és la part dolenta encara, entre cometes, amb bosques intentar fer això que s'està introduint, bueno, ja s'ha introduït, de multiversos, realitats paral·leles, flashbacks, viatges en el temps i a l'espai-temps...
Uh-huh.
Tot això no m'interessa per res, perquè els personatges són planíssims, la introducció a la història és patètica, no tira avorrida, patètica, perquè esto que viene.
Wow.
Això per què? Llavors, tota aquesta crítica és perquè tu l'únic que vols és colar una nova pel·lícula de superherois en l'època dels superherois.
Explosions i coses.
Però és el que ja vam parlar anys enrere, de la gallina dels ous d'or. Si tu la tens escanyada, al final és que et cagarà una tifa. I aquesta, literalment, és la pitjor que he vist des de Morbius. Tu te'n recordes el rebombori que va haver-hi amb Jared Leto perquè va fer aquesta adaptació del vampir que no és ni un heroi ni un malvat.
Bastant horrible, eh?
Antiheroi. Sí. Allò era molt horrible. Què va passar? Les xarxes socials la van agafar i s'ho van prendre a cachondeo.
Clar, és que...
Perquè no t'ho podies agafar d'una altra manera. Com s'ho agafa la productora? De cachondeo. Llavors, no s'ho van prendre en sèrio. Fins i tot a la post-post-producció van fer alguna mena de canvis, perquè al final la pel·li és dolentíssima, Morbius.
Sí.
Però no van creure's en sèrio que ells anaven en sèrio. Madame Web, sí.
Uau, és que és el pitjor.
S'ho creu. Es creu que està introduint una nova història paral·lela de l'univers Spider-Man, introduint aquí heroïnes i fent-ho des d'una vessant més moderna, / feminista. Ho diré claríssim, és una merda. La pel·lícula és una merda.
Uau,
llavors,
fort això,
clar, si tu has volgut a sobre...
No és allò ni per anar a menjar crispetes i...
No, és que no entens res.
Val.
I jo que m'he tragat 55 pel·lícules de Marvel i de superherois i els còmics, em sembla patètic que això arribi a les sales de cinema des d'una perspectiva professional. Si tu ho haguessis fet a partir de la plataforma de Disney o des d'un spin-off de Marvel i no t'acaba de sortir bé, com estan fent amb algunes de les sèries, l'última, la d'Echo, és fluixa, però són 4 capítols, t'introduïm un personatge secundari per anar fent temps fins a arribar a les pel·lícules grans. Ok, però és que això és una megaproducció que s'han gastat una de pasta en màrqueting, que no paran de sortir-me vídeos de TikTok. Què dius? Noi, potser no calia tant. I l'última punt que a mi em fa encara més ràbia és que això no crec que sigui culpa de la productora. Potser en part sí, però la ultrasexualització que estan vivint Dakota Johnson i la coprotagonista, que és Sydney Sweeney...
Ficat una mica TV3, eh?
Sydney Sweeney...
Sí?
Clar. Començo a veure el vessant negatiu de per què vas triar aquestes dues dones per fer aquesta pel·lícula dolenta.
Com que és una merda, ho direm tot. Tinc un gran amic que m'acaba d'escriure i em diu el següent, eh? Ahir vaig veure la pel·lícula aquesta i és molt dolenta. Sí que hi ha una teoria potent que diu que hi ha un nen que neix a la pel·lícula, que seria... Jo ja... Ei. Spoilers de saco, eh? Que seria Peter Parker, perquè el tiet és Ben Parker i la dona que apareix es diu Mai. I et diu... Però té tota la raó, aquest noi. És molt dolenta, res té sentit.
És que el problema és això. El problema és que és la megaproducció de la setmana... I aquí no venim a vendre tampoc els xurros pels xurros.
No,
altres vegades ho hem dit, són pel·lícules fluixes i tu passes bé veient-la, com si la darrera de Sydney Sweeney, que és la Anyone But You, que ha funcionat moltíssim. I va moltíssima gent al cinema i és la comèdia romàntica de Hollywood de sèrie B.
Val.
Però això no té cap ni peus. Llavors, aquest serà un dels darrers claus del taüt del gènere de superherois. Si Marvel, el germà gran, el que funciona, no ho aixeca això... D'aquí
ha...
20 anys, gent anirà a assenyalar aquesta pel·lícula com un dels principals problemes. Sí, aquí és on va començar tota la merda.
Val.
Així estem.
Que sí que vens calentet.
Vinc calent.
Anem a mi, la segona que portes em feia molta por. No l'he vist encara.
No?
No. Em feia molta por. Ja. La vull veure, però clar, depèn del que em diguis. És aquesta.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro. ¿Quién no?
¿A quién tenemos aquí?
Elvis, te presento a Priscilla Billio.
Vamos a un sitio más tranquilo.
¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima.
Parlem de la que segurament era una de les pel·lícules més esperades del 2023 que ens arriba a nosaltres ja ha passat el febrer.
Sí. Doncs,
llarga vida a les distribuïdores i les seves decisions per les temporades de premis.
Sí.
És Priscilla, la pel·lícula de Sofia Coppola, que ens parla sobre la parella, molt entre cometes, d'Elvis Presley. Llavors, Com et puc valorar aquesta pel·lícula sense entrar de primeres en la premissa, que és bastant peliaguda, que és amb quina edat es coneixen els dos, i això ho aborda la pel·lícula. Començarem per les parts positives, per les que jo recomano veure la pel·lícula, que és... no està escrita per un tio, no està dirigida per un tio, i això és molt important a l'hora d'explicar la història d'Elvis Presley, com ja vam veure amb la pel·li d'Elvis, que és el cas contrari, tot i que Austin Butler fa un papelón, però com s'enfoca la història és diferent, perquè qui és la responsable de tot plegat és Sofia Coppola. Sofia Coppola ja ha fet pel·lícules sobre personatges molt controvertits, com podria ser, per exemple, Maria Antonieta, i li dona una perspectiva original. Llavors, a mi m'agrada com ho planteja, perquè ho planteja més des de la perspectiva de la Priscilla que no tant de l'Elvis, perquè, per situar l'audiència que no ho sàpiga, Priscilla i Elvis s'acaben casant, és la primera dona, entre cometes, d'Elvis Presley, però es coneixen quan ella té 14 anys i ell 24.
Correcte.
I tenen cierto romance, que si li podem dir romance a això, doncs, bueno, Lolita és l'isla de les tentaciones.
Exacte.
La qüestió és que després tenim els dos protagonistes, que són Elvis, l'interpreta Jacob Elordi, que segurament és un dels grans actors joves més mediàtics de Hollywood, que no, això no vol dir que sigui dels millors, deixem-ho aquí entre cometes, sinó és dels més mediàtics, i ha fet papers bons, com a la sèrie d'Eufòria, per exemple. A Salborn sí que t'ho agafaria més entre cometes. I la Kaylee Spaney, que fa un gran paper. Llavors, la pel·lícula, hi ha molts moments que crec que l'espectador se'n va farà.
Mira,
perquè és rococó, Joan. O sigui, hi ha el punt de rococó de Sofia Coppola, de que té una molt bona intenció original, la presentació en pantalla és molt original, il·luminada de certa manera tènue, perquè tu t'estàs agafant a l'ambient que es genera en aquesta relació, que és bastant peliaguda, però sí que crec que en molts moments es recrea més en l'ambientació que no en entrar en el trapo. Llavors, és una pel·lícula que es queda a mitges, crec jo.
Anem aquí. Jo quan et deia... em sembla que ens quedarem aquí, eh? Però jo quan et deia, és una pel·lícula que em fa molta por... Jo soc bastant fan d'Elvis Presley. Val? Llavors, reconec que hi ha, a la història d'Elvis, hi ha tres Elvis diferents.
Sí.
El jove, que és el que li comença tot el percal... I,
el més naïf.
Exacte, sí, el més naïf. Sí, el definiria absolutament així. El segon, que és no sé com gestionar res, i el tercer, que és l'imbècil.
Sí.
Val? I jo crec... He vist només el tràiler, i només amb el tràiler intueixo que han volgut juntar els tres en una sola època.
Sí, hi ha un punt de que la radiografia...
Ja sé que és una pel·lícula, eh?
Que la radiografia d'Elvis no és la més fidedigna, però sí que entra més en no romantitzar-lo, però també el no romantitzar-lo i entrar més en els detalls emocionals d'ell et presenta vessants seves interessants, com que, evidentment, no era només un naïf. Aquest tio no és idiota, té 24 anys i està fent-li besitos a una nena de 14.
Sí.
Anys A, als Estats Units, o sigui, aquí hauria d'entrar el SWAT ara mateix, però tampoc t'ho presenta des d'una perspectiva biopic. Allò d'intentar retratar-ho...
Com
si ho hagués dirigit Adam McKay quan va fer la pel·li de Vice, que t'està fent la història de Dick Cheney, llavors...
Que bèstia,
és Vice, molt bèstia tot allò.
Sí.
Aquí no, aquí hi ha una perspectiva molt artística, però no és una perspectiva artística masclista. Aquest seria potser el punt, perquè és Sofia Coppola.
Sí,
Maria Antonieta podria haver sigut una barrabassada. Hi ha gent que ho veu com una barrabassada, però perquè hi ha gent que no ha superat que a partir dels anys 90 fan pel·lícules. Amb Priscilla jo crec que es queda a mitges de que podria haver sigut molt bona pel·lícula i et deixa un regust d'ostres, saps? S'ha quedat com a mitges, no ha entrat tant en aquests termes, perquè no vull fer tampoc spoilers, però la interpretació d'ells dos és molt bona.
Si vaig al cinema, rapidíssim, perquè ens queda uns minuts, però si vaig al cinema aquest cap de setmana, avui, que és divendres, vaig al cinema i em poso davant de la cartellera, sí o sí, quina he d'anar a veure?
Priscilla.
Val.
Perquè et pots anar a debat. Magan Web, perquè et donaràs diarrea.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres. Gaudiu al migdia.